Tots els diumenges a un quart de nou del vespre, Àngels, amb David Serra.
Bona tarda a totes i a tots. Comencem una nova edició d'Àngels, la cinquena, si no m'he descomptat. Ja ho sabeu, aquest programa de Ràdio Estel, on els protagonistes són les persones i entitats que treballen dia a dia per ajudar el tercer sector social. Estarem amb vosaltres els propers minuts i ho farem, com sempre, amb la col·laboració gràcies a la Fundació Llegat Roca i Pi. Som el Joan Andreu Parra a la producció, la Paula Moreno a les vies de so i qui us parla, David Serra. La Fundació La Salut Alta de Badalona és una entitat sense ànim de lucre, una entitat jove amb 17 anys d'història que ajuda en el desenvolupament integral de la població del districte de la Salut Llefià, oferint especial atenció als menors, també a les persones més vulnerables i que més ho necessiten, i ho fan mitjançant l'educació. La temporada passada ja ens van acompanyar, però avui volem parlar amb ells de les novetats que hi ha hagut a la Fundació, prou importants, i també volem tractar, doncs, saber una mica més de l'informe sobre la situació de la infància al districte de la Salut Llefià, que es va presentar, doncs, a començaments d'estiu. I ho farem tot això amb l'Anna Martínez, que també va ser la temporada passada amb nosaltres, però que ara ho fa com a directora de la Fundació La Salut Alta. Anna, bona tarda.
Hola, bona tarda.
I benvinguda aquí a l'Àngels. No fa massa que has assumit el càrrec de la direcció, no?
No, de fet ara aquest setembre, a principis de setembre ja fèiem el canvi efectiu i ara, doncs mira, el primer mes.
I què tal el canvi? Això, més responsabilitat, més feina?
Un canvi, i tot i ja portar uns quants anys a l'entitat, també al final és un nou repte, noves maneres, no?, de fer, d'aprendre noves coses, però és un repte molt xulo, molt intens, però al final la motivació final, no?, i el sentit del per què estem allà és un motor que ens manté molt actius i això val la pena.
No, i a més això és una cosa que t'agrada, que sí. Això és el més important, suposo,
sí.
També, no?
Sí, o sigui, al final...
Que tu ets com a educadora de vocació.
Sí, és cert que jo fins ara estava a l'entitat portant tots els temes de comunicació, sí, de voluntariat, però també aquesta vessant, al final, d'educació en el lleure, l'he viscut durant molts anys també fora de la Fundació, i és un àmbit on es poden unificar molts territoris diferents i és una nova oportunitat i al final és també estar al servei de les persones del barri i a veure què ens espera aquesta aventura.
Tenir un equip de professionals molt ampli, realment impressionant, o força ampli, diríem.
Sí.
Potser molt m'he exagerat una miqueta. Sempre en necessitem més, això està claríssim. Tenir sobretot educadors, educadores, perquè aquesta és, com dèiem, la principal funció de la Fundació La Salut Alta. En quin moment, en aquest àmbit de l'educació, en quin moment esteu a la Fundació?
Doncs estem en un curs que diríem com un curs de canvi, de nova etapa de l'entitat, perquè més enllà d'aquest canvi en la direcció, també tenim un nou equip força renovat i amb noves incorporacions als diferents projectes, nous educadors socials que a partir d'aquest curs també s'incorporen i a part dels projectes que fins ara anàvem fent amb els infants, adolescents al barri, també ara estem en un curs on estem obrint una nova àrea de l'àrea comunitària, que és més amb previsió de fer serveis al barri, tant als veïns i veïnes, com també amb una línia de treball amb les escoles. Aleshores, bueno, estem en un moment d'obrir les portes i...
Sí, a banda dels projectes, tots els projectes que feu, n'engegueu de nous com aquest que ens comentaves escoles. I que necessita el barri.
Sí.
No, perdona, digues.
No, perquè al final és cert que nosaltres, des de l'educació social i l'educació no formal, doncs abarquem un sector, no?, unes hores dels infants del barri, però bueno, creiem que des de les pròpies escoles de l'entorn doncs, també es pot fer molt treball, llavors treballar conjuntament pot ser una bona oportunitat.
Clar, perquè aquest és un barri especial a Badalona per la seva situació geogràfica, sobretot el nom de la Fundació La Salut Alta, ja ho diu, és el barri que està, diríem, més amunt de Badalona, no? Tocant a Santa Coloma.
Exacte.
De Gramenet.
Sí, sí, és un nom descriptiu.
Exacte, i és un barri amb unes particularitats geogràfiques especials, com dèiem, que jo suposo que encara posen més difícil determinats serveis que ens podrien semblar que per tots són bàsics, però que no ho són. O sigui, que són bàsics que ho són, però que no arriben en aquest barri o a altres llocs, però en aquest especialment.
Sí, ens trobem en un entorn, diríem, poc cuidat, i al final aquests serveis, que dius, ostres, una biblioteca, doncs no hi és. Parcs, tampoc n'hi ha. Al final hi ha les escoles, però no hi ha ni oferta d'extraescolars, de dinamització d'activitats, ni que sigui a la plaça, no?, els caps de setmana. O sigui, està mancat de molts serveis i recursos, i al final és un entorn que, bueno, que quan veus que no es cuida, doncs sí, està degradant.
El fet de que, doncs això que comentaves, no?, dinamitzadors, per exemple, d'activitats extraescolars. El problema, quin és? Que no hi ha prou formadors, diríem, prou treballadors, la dificultat d'accés.
Crec que al final és una suma de molts factors. Comentant amb les escoles, amb instituts, es veu molt la manca, això, d'oferta d'extraescolars i extraescolars públiques, perquè és cert que treballem amb moltes famílies que a nivell econòmic potser no es poden permetre que el dilluns vagin a futbol, el dimarts a piscina i el dimecres a anglès, no? Aleshores, tota l'oferta d'extraescolars és una demanda tant de les escoles, instituts, ho veiem nosaltres, i al final ha de poder ser quasi com de servei públic i que totes les famílies hi puguin... Mm-hmm. I puguin accedir.
Com dèiem, la manca de zona verda, per exemple, d'espai verd, encara ho dificulta més, perquè no tenen
exacte,
espais.
Sí.
La manca també del servei de transport públic, que seria necessària, també caldria fer-hi molt més, i tot,
sí,
tot va sumant.
És com deia, la suma de molts factors, com bé deies, no? Està a la part més alta de Badalona i queda una miqueta, diguéssim, a la perifèria del Badalona Centre, uh-huh, o del Santa Coloma Centre, o sigui, al final no és un lloc de pas, i tot i que hi ha connexions amb busos, no, al metro, la dificultat de transport, doncs també al final crea que t'acabis allunyant més.
Ana, si no, parlem també, perquè és prou important, d'aquest informe sobre la situació de la infància del districte de la salut Llefià, un informe realitzat pel grup de necessitats bàsiques del pla educatiu d'entorn d'aquest districte i que vareu presentar a fons mesos, ja a començaments d'estiu. Però jo entenc que és molt complicat, però, a veure, segurament, per no dir impossible, però, així resumint, em podries destacar els elements i conclusions més importants d'aquest informe? Perquè és un informe ampli, molt treballat, a més.
Sí. Una de les coses que al final és més de la configuració de l'informe, però crec que és important destacar, és el com es va crear. Que al final, des del, com deies, el Pla Educatiu d'Entorn, van crear un grup de treball de necessitats bàsiques i era un grup on hi havia representants tant de serveis socials, dels centres educatius, de les entitats, de tot el districte, i era des del... cadascú, no?, la seva, bueno, el que veuen al seu dia a dia, posar en comú, com vèiem, la situació de la infància, i ja només aquest espai de treball ja és una oportunitat de posar, doncs, la infància en el centre i que es creessin,
sí,
bueno, de poder parlar sobre,
exacte,
la seva realitat. Aleshores, sí que l'informe també detalla tant dades com aspectes més concrets. Així com a destacar, es ressaltava molt la falta de recursos i serveis educatius més enllà de l'horari lectiu de l'educació formal, com ara anàvem dient. També els temes d'habitatge, que tot i que sembla que potser la infància no és la persona directa, no? Quan pensem en habitatge, potser pensem més en persones adultes, però al final estem en un districte on hi ha un greu problema d'habitatge, de desnonaments, de famílies que han de compartir no només pis, sinó també habitacions, I al final, com repercuteix això el dia a dia d'un infant que va a l'escola i no sap si quan torni finalment hauran desnonat la... Bueno, no tindrà el lloc on estava o el compartir habitació amb altres famílies. Al final, els teus moments íntims, si has d'anar al lavabo o simplement anar a dormir i no pots ni tancar l'habitació i tot l'espai personal, doncs també es veu afectat. Llavors, creiem que a vegades factors que no estan directament, no, en el, bueno, a l'entorn de la infància no es tenen presents, però bueno, és important posar la mirada en com repercuteix això en el dia a dia dels nens i de nenes i adolescents.
I... Perdó, jo estic pensant en tot això que estàs dient, en una situació de pandèmia com la que hem viscut i que encara estem vivint, però diríem que sobretot aquella situació de confinament que vam passar els 3-4 primers mesos, això ho duria fent que això encara era més complicat, tot plegat.
Sí, realment, ara quasi ens queda lluny.
És que, clar, ens queda molt lluny i sembla que no l'haguem viscut, sí, però és una realitat que hem viscut nova totalment per nosaltres. Ja és difícil per la majoria, però amb una situació de mancances, de drets bàsics, que deies que has de compartir pis o habitació, els infants, els nens petits que no poden sortir, això ho ha de complicar encara tot molt més i és una pandèmia que potser no se n'ha parlat prou de que aquest sector de la població doncs els ha afectat d'una manera especial.
Sí, i al final, i en el primer moment, ara em remunto, no? En el primer moment de confinament sí que va ser els recursos bàsics, el tema d'alimentació. Després vam veure que el tema dels recursos electrònics també era bàsic per poder estar connectat. Exacte. Doncs també vam donar resposta a això i crec que ens va quedar aquest tercer element del el tema de la protecció a la infància, de què vol dir confinar tota una família de 5-6 persones a una sola habitació. Què es pot generar? Aleshores, al final, un dels aprenentatges, i això crec que també sortia així a l'informe, és que treballem amb persones i amb famílies molt resilients i que estan acostumades a, al final, aguantar molt, perquè és que és el seu dia a dia, però clar, quan prens consciència de que no només hem estat 3 mesos tancats, sinó potser tota la família en una sola habitació, aquests mesos, creiem que tot això ara és el que anirà sortint i passant factura en el sentit més d'atenció psicològica, que són vivències que si a tots ja ens està afectant, no? En el nostre dia a dia, el que hem viscut, hem de prestar molta atenció en com sortiran aquests efectes, perquè acabaran sortint i s'han de posar recursos per poder acompanyar-ho.
Sí, perquè no passa allò de que la pandèmia ha acabat, que ja veurem si acaba, però el que deies, hi ha molts problemes conseqüència directa de la pandèmia que no els hem d'oblidar. No sé si, perquè hi ha una altra dada preocupant i que també reflecteix l'informe, i ara ho comentaves una mica per sobre, que és aquest augment del suport psicològic, als infants. Pandèmia a banda, perquè això està claríssim que també ho ha afectat i molt. Quins són els factors que han provocat aquest augment, aquest increment?
Com deia, crec que a vegades és la suma de molts factors. Sí que és cert que amb adolescents ens hem trobat amb això. Si ja passa en molts altres contextos, el fet de tancar-nos, el tema de les pantalles, no? Hem donat dispositius, però potser no hem fet una educació de com utilitzar-los. Llavors, el tornar a obrir, tornar a valorar les relacions socials i el compartir, no?, amb altres persones. A nivell d'infància, també el tema dels dispositius electrònics, jo crec que cada vegada arriben més petits i això també és un fet que aïlla. Aleshores, si el tema de la salut mental i està bé que es vagi cada vegada, no?, parlant més i veient quines conseqüències té, creiem que en entorns com el de la salut alta també és important, perquè al final, fins que no et fas conscient del que estàs vivint, ho pots explicar, és com el primer pas per després poder-ho anar treballant. Llavors cal un acompanyament professional perquè surti tot. I en aquesta línia sí que una de les coses d'aquest curs, a l'entitat, podrem fer uns grups com més d'acompanyament terapèutic i acompanyament familiar amb famílies i infants, i alhora també amb adolescents crearem grups terapèutics per anar compartint i anar fent aquest treball també amb el que vagi sortint.
Sí, sí, no, la feina no s'atura i l'esforç és d'agrair. Abans, al començament, quan he dit, tenim un grup de professionals molt ampli, m'has fet una cara de dir, ens agradaria que fos més ampli, perquè, clar, també hi ha un problema afegit a tot plegat, que és la sobrecàrrega important que hi ha de serveis, en els serveis socials, no? Professionals, doncs, que gairebé estan... El sobreesforç és tan gran que ho estan començant a notar ells. Aquest és un altre dels problemes que hi ha, diria.
Sí, i que realment l'informe també es destacava, perquè és això, des de serveis socials hi ha una saturació real i al final el que acaba perjudicant doncs, són els infants, les famílies, i no es pot donar resposta. I per una banda, doncs, també hi ha el posar recursos perquè hi hagi més persones que puguin fer aquest treball des de serveis socials, perquè també com a professionals porten molta càrrega de treball, i també per posar al centre les persones al final més vulnerables, que quan t'adreces a un servei i veus que no et poden donar resposta i estàs ja en un límit, no?
Sí,
de recursos, doncs és desesperant. I al final aquesta feina d'acompanyament, de poder donar esperança en territoris com el de la Salut Alta, hi ha moments que costa i es fa difícil, i per això també un dels destacats era cal invertir recursos, més professionals per poder donar una atenció ja no diria millor, que això seria ideal, sinó és que per
bàsica,
pel que ja hi ha, que ara no es pot resoldre.
Sí, aquesta és una de les propostes que feu a l'informe amb moltes altres, com per exemple no, donar visibilitat a la situació del districte, augmentar, com deies ara, els recursos professionals, ampliar l'oferta d'espais educatius i més, per tant ens han quedat moltes coses per dir. Jo crec que heu de tornar a venir. I a més, sobretot quan s'acosti l'estiu, per parlar-nos d'aquestes campanyes motxilla que vau fer el 2021 i que imagino que continuareu fent,
sí,
perquè els nanos doncs, puguin tenir un espai de lleure a l'estiu, un casal, unes colònies o el que sigui. Anna Martínez, directora de la Fundació, nova directora de la Fundació La Salut Alta de Badalona, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos aquesta tarda.
A vosaltres per oferir aquests espais de difusió.
Doncs se'ns acaba el temps com sempre, és una llàstima no tenir-ne més. Diumenge vinent tornarem a ser amb vosaltres, serà a partir d'un quart de nou del vespre, i com sempre, i ens fa molta il·lusió fer-ho, donarem veu a més àngels. Gràcies per ser-hi i bona tarda.
Àngels, un programa de la Fundació Llegat Roca i Pi.